Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Green Meteo Mauri, programa 631. I som des del novembre del 2012. Ha tronat molt, hem patit set, ha ventat, ha nevat, ha fet calor, sobretot. Però dia a dia, setmana a setmana, de temes, doncs no ens en falten. I som 26 de febrer del 2026. Cap a la neu, al Solsonès, al Port del Comte, entrevistarem, atenció, el soci fundador i el director comercial de la companyia de taxis segurament més valorada de la ciutat de Barcelona i fins i tot àrea metropolitana. Taxi Ecològic, Llara Plus, Ciutat i Consum Responsable. En gallego ens explicarà el reciclatge i turisme rural. En defensa del tren també el gallego, parlant de mobilitat green. I Empresa i Comerç, en gallego, ens dirà que està baixant lleugerament el consum bio, probablement el poder adquisitiu dels catalans i té a veure. Però a veure què ens explica, com diem en José Luis Gallego. Som digitals, catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, som a Facebook, som a la xarxa X i, evidentment, som a 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies, l'anticicló ha agafat el timó de l'embarcació meteorològica. No ho va fer dijous, no ho va fer encara divendres, però sí que ho va fer, i de quina manera, a partir de dissabte. S'ha anat reforçant, tant és així que ha arribat fins i tot aire càlid. Aquestes últimes 48 hores hem batut rècords de temperatura elevada en alguns punts d'observatoris de Ponent, amb 20, 30 i en alguns casos 37 o 38 anys de dades. La temperatura, per exemple, d'aquest dimecres a la ciutat, d'ahir dimecres a la ciutat de Lleida, va ser la sisena més alta en un mes de febrer dels darrers 86 anys. I l'anticicló ens ha portat boires marítimes. Però vaja, és el que ha dominat i continua dominant.
Meteoneu.
Va, cap a la neu, i ho fem de la mà d'una de les l'estació més meridional de Catalunya, l'estació que està situada al Solsonès, que és Port del Comte. Anem cap allà, de la mà de la línia digital, i al darrere d'aquesta línia el director de l'estació, l'Albert Estella. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, jo diria que contents, però alhora un pèl esgotats.
Doncs sí, contents moltíssim. Ja fa anys que no veiem, des de 2018-19, unes temporades com aquestes, i a més el començament de temporada.
Sí.
Sempre en tenim normalment del març, a partir de gener amunt, el març ens fa les grans nevades, un metro, el que vulguis, que ens dura 2 dies.
Clar.
I ara estem una mica esgotats, això, el primer de tot, perquè estem com tips de treure neu, per dir alguna cosa, no posar-la a viure. Necessitem gent que ens la vingui a comprar, a vendre, a treure-la d'aquí d'una manera, dit així, amb gràcia. Però vaja, que més contents no podem estar. Podríem repartir-ho entre temporades, millor, però vaja, el que tenim, no ens queixarem, estem supercontents, amb tot obert, amb uns espessors que anem encara entre 120 i 230 centímetres, 240, que és la part alta. Vaja, sí que ha canviat una mica el temps, cada dia tenim més claror, però qui ha volgut gaudir de la neu fins ara i ho vol seguir fent, està impressionant l'estació.
Racons d'aquells màgics del Port del Comte, com Estivella, etc., a tope?
Sí, tenim el racó, recordem que la part d'Estivella la tenim ja des de fa 5 anys enrere com a tancada, no vol dir tancada que no hi sigui, la tenim igual, però tenim més per esquí de muntanya.
És veritat, és veritat, perquè el remuntador, és veritat, el
sí,
remuntador...
Sí, i després diem, a vegades quan diem 100% hi pot haver la confusió, a la web ho posa, els mapes nous també, els planells, vaja,
sí,
i
sí, sí.
No és que estigui tancada ni abandonada, perquè la gent que vol gaudir d'esquí de muntanya, de raquetes, de fer la zona aquella, una tranquil·litat, una mà de neu, i vaja, jo crec que no cal explicar-ho, millor ser-hi per gaudir-ho.
Clar. Escolta'm, el que deies, neva d'hora, ho fa just al començar la temporada i sobretot des de Nadal. Per tant, m'imagino que l'afluència de visitants podríem dir que la més alta probablement des del 2018-2019.
Doncs sí, estem parlant exactament del mateix, 2018-19, que va fer la gran nevada també una mica al començament, en veritat que sempre parlem l'estació una mica més al sud, meridional que dèieu, doncs aquí estem acostumats a començar amb una producció de neu, neu de cultiu que diem, intentar obrir alguna pista, esperar si neva per Reis, si no ens la porten els Reis endavant, a vegades al gener comencem a obrir algunes pistes més, vaja, començar així... Desembre, amb tot obert, amb la neu, gruixos magnífic, neu pols, i això, en veritat, és que la gent ha respost molt bé, la gent té ganes d'esquiar, les bons clients que tenim, i com que veu que hi ha neu, tenim molta més afluència de gent, tothom content, nosaltres també, i és el que volem, l'esquiador, si està content i nosaltres tenim la neu, doncs vaja, a disfrutar d'això, sigui esquiant, sigui fent tubis, fent trineus, raquetes, esquí de muntanya, fent un ninot de neu, o perduts la carretera posant les cadenes.
Caram, quines aventures.
Esperem que no sigui així, eh? Però
no,
vaja,
home,
les aventures
no.
Comencen des que surts de casa. L'aventura, la neu, és des que surts fins que arribes.
Escolta'm, a nivell d'hostaleria, restauració, bar, també, això deu ser el no parar.
Doncs si parlem d'això, en veritat és que sí, ja nosaltres portem alguna part, és parts una mica així diferents de l'estació, però vaja, de partir d'ara d'aquesta setmana, doncs jo crec que començarà a haver-hi lloc, però no la setmana anterior, si no demanàvem reserva amb 2 setmanes, 3 d'antelació, podíem veure que no trobàvem ni monitors, cap lloc per menjar, per dormir, era difícil d'aconseguir-ho.
És a dir, entrant al març es descongestiona una miqueta més, evidentment la qualitat de la neu alguns dies pot canviar, però hi ha una realitat aquest any que segurament doncs, em dirà sí, és que és així, el que passa és que, clar, perdem la memòria perquè no passa moltes temporades, i és que teòricament, quan arriba aquesta època, la neu, ho deies abans, quan n'hi ha poca, durant la temporada marxa molt ràpid la que cau. Però, clar, ara hi ha gruix i, per tant, la degradació d'aquesta neu acostuma a ser menor. Per tant, és un any que, malgrat que avanci la temporada, no sé que hi hagués una calorada d'aquelles desmesurades a alta muntanya, en general aguanta millor que altres temporades.
Doncs sí, d'entrada, això indiscutible. Nosaltres mai no diem això durarà tota la temporada a fer. Ens hem vist amb fenòmens com aquest que diem, que pot vindre aquí 100 litres d'aigua demà mateix, pot fer un canvi. Però vaja, amb els gruixos de neu que tenim, encara que ens plogués, ens absorbeix. No tenim gruixos de 10 centímetres, si ens cau aigua ho perdrem tot. En aquests moments, per sort, els gruixos que tenim, doncs les altes temperatures, la gent que n'hi ha bastant, el desgast de la neu i tot, doncs amb això assegurem quasi acabar la temporada per Setmana Santa. Bé, no 100% ho tenim assegurat, però és molt probable, la neu tenim la mateixa o molta més que totes les temporades aquestes anteriors al 2018, fins al 2018, i vaja, i de moment estarà conservant, sí que tenim temperatures aquesta setmana, com a tot arreu, molt més altes, temperatures que les mínimes de 7-8 graus en amunt, i ja, costa més de conservar. Treballant la neu amb les màquines de nit i conservant això, jo crec que aguantarem si no tenim un desastre d'aquests de meteo.
Escolta'm, l'estació té molta història. L'estació obre l'any 73, que és un any recordat, jo li dic, les nevades del Carrero Blanco. Sí. Va fer un hivern que jo no sé en aquesta zona, però el Pirineu més central, hi va haver una destrossa d'arbres terrible, perquè va nevar moltíssim aquell hivern, amb neu molt humida, i van caure centenars, milers d'arbres del pes de la neu. El Port del Comte, des de l'any 73, oberta, 40 quilòmetres esquiables, 8 pistes verdes, 10 de blaves, 9 vermelles, 3 negres, 5 escoles d'esquí, lloguer de material, etc, etc. Esquí familiar, bàsicament.
Doncs sí, és la majoria que tenim, de lo que parlàvem abans, l'avantatge que tenim molt quan parlàvem una mica sobretot d'hostaleria, lloc, el menjar, que no tenim lloc, no vol dir que no podem pujar a esquiar. Estem molt a prop de zones, posem Barcelona, que és una de les més conegudes, a una hora i mitja, sense peatges, vol dir que això tenim, podem arribar a esquiar el mateix dia, sense pernoctacions, en podem tornar a casa, si ens portem un entrepà també podem esquiar, que no és el bo de dir pel restaurant, però ja que estan plens, vull dir, tenim l'opció que no ens hem de quedar a dormir, el mateix dia podem vindre i tornar. Això per una família avui dia doncs és molt important i ho notem molt. Tenim una zona de voltants de les més grans d'aquí de Catalunya i pots esquiar i absorbeix molta gent. La família està esquiant davant teu mentre estàs en una terrassa, veus tots els teus nens com esquien o el teu nen, el que sigui. Clar, això fa que vingui molta família amb nada, tornada, sense la pernoctació, et costa econòmicament més econòmic, vaja, així és de clar. Sí, sí. I això fa que vingui molta família de prop. I no parlem de Barcelona. Tarragona ens està venint aquí, de molt més lluny, que està venint aquí. Quan tenim neu, doncs és magnífic, entre boscos, agradable, i val la pena la naturalesa i la neu. És diferent.
Escolta'm, finalment, data teòrica de tancament seria passada Setmana Santa, eh?
Nosaltres sí, no donem mai dates, en veritat anem amb la gent, mentre tinguem gent, és igual que al començament diem, obrirem tal dia? No, en veritat el dia no, el dia que tenim neu que podem obrir,
obriu.
Si més pis o menys obrim, obrim. No és el dia de la pobresa, si aquell dia obrirem, no. Si tenim neu 10 dies abans, obrirem 10 dies abans. Per Setmana Santa farem igual, neu segurament en tindrem. Si hi ha gent, mentre tinguem gent, els hotels tinguin gent, nosaltres seguirem obrint. Aquí sol passar que, esclar, la gent, el que hem dit aquest any, ha esquiat molt, ha fer la temporada, bona neu, la gent acabarà abans d'esquiar. Si ens fa aquest bo, voldrem anar a la platja també, segurament. Després dependrà una mica la gent.
Bé, estem...
La data és el pont. Posem el pont, Setmana Santa és el pont de tancament oficial. No vol dir que estem una setmana més, menys, però si tenim neu i gent, seguirem.
Vaja, estem a 5-6 setmanes, de moment amb gruixos importants de neu, de moment la gent respon, tot i que ja has dit que hi comença a haver forats de pernoctació, d'hostaleria, etc, etc. Això vol dir, lògicament, que després d'una temporada platòrica hi ha també doncs, desgast en molts sentits, també l'econòmic, evidentment, la vaca no raja sempre, però en definitiva una bona manera d'acabar el Port del Comte aquesta temporada seria rematar-ho per Setmana Santa, que no sempre és fàcil i amb les condicions que probablement tindrem. Albert Estella, gràcies per totes aquestes reflexions des del Port del Comte al Solsonès, com dèiem, l'estació més meridional de Catalunya. Una abraçada, sort!
Una abraçada i bona esquiada, Port del Comte. Aquí us esperem.
Molt bé.
L'entrevista.
Va, anem a l'entrevista.
Molt interessant.
Oh, clar, ja ho veuràs, perquè
sí.
Ja ho veuràs. Mireu, anem a parlar amb Taxi Ecològic. És una companyia de taxis, crec que no arriba al miler de taxis, però la xifra ens els diran ells. I no sé si recordes una entrevista, José Luis, que ens va fer plam. Sí. I va ser amb el Miguel Torres. Uh-huh. El Miguel Torres, de les Bodegues Torres, va venir aquí, li vam fer una entrevista, i ell deia que Vilafranca sempre se li havia fet petit per... Bé, diu, amb la dona ens agrada baixar a Barcelona i a mi no m'agrada el cotxe. I el xòfer, doncs, mira, li dono festa o el que sigui i agafo Rodalies. I rèiem quan agafava Rodalies, no? Era l'època aquella nefasta. No vol dir que... Però ara hi ha moltes obres i ara potser no és moment d'entrar en Rodalies. I arribava a Sants i ell no agafava un cotxe dièsel. Esperava que hi hagués un taxi ecològic.
En concret, sí.
Pedro Barrera, director i soci fundador de l'empresa. Bona tarda.
Bona tarda.
I Marc Grau, director comercial de Taxi Ecològic. Ecològic o .com? Que li posem el .com o Taxi Ecològic a seques?
Taxi Ecològic.
D'acord.
Bona tarda a tots.
Bona tarda. Pedro Barrera, com se t'acudeix això de fundar aquesta empresa?
Bueno, el primer de tot no se'm va acudir a mi.
D'acord.
Sinó a un altre soci, que és el José Sánchez, que era un amic del món del taxi.
Doncs cofundador.
Exacte, i la idea va ser d'ell, però jo sí que m'ho vaig agafar amb moltes ganes i al final, pues, bueno, vaig ser el que va començar.
Quan va ser? Quin any va ser això?
Nosaltres vam començar a operar el dia 1 d'octubre del 12, però ja portàvem un any i alguna cosa de projecte per contractar temes de servidors, empleats... Bueno.
Quants veu començar, més o menys, aquell 1 d'octubre del 2012?
Sí. Pues mira, vam començar uns 75, el diumenge d'abans estàvem en un pàrquing posant les enganxines, tots els taxistes que vam enganyar, entre cometes, no? Perquè al final
un d'ells era el Carles, amb la primera NB200, que el vàrem entrevistar fa anys aquí.
Ell va entrar posterior.
D'acord.
Però de la primera fornada, que diguem, d'aquests 76, van ser uns 75, però bueno, a les 3 setmanes ens van quedar 35.
Ai, vale.
Perquè, perquè vam ser una companyia que vam començar des de zero.
Val.
Ser-ho total, i llavors les intencions eren molt bones, però no tota la gent va tenir la paciència d'esperar, no? I ens van quedar en tota una estructura d'empresa, amb gent contractada, servidors, i només 35
O sigui, vehicles. Patiment.
Sí, i a més el primer any crec recordar que no es pagava quota, per tant, era tot deficitari.
Marc Grau, quants taxis són ara? Sou?
Actualment estem prop dels 550 vehicles associats a la companyia, taxistes tant homes com dones, compromesos amb la companyia i amb una tipologia de servei.
Que això és el que desgranarem durant l'entrevista, perquè aquí hi ha un compromís i això es nota molt dels xòfers o les xòfers.
Això és fonamental. De fet, és un servei, fixa't que nosaltres hem portat aquí a gent de TMB, a gent de ferrocarrils, a gent de Rodalies, a gent de... El món del taxi, a mi personalment, que sóc un usuari, en tant que, sobretot a Madrid, perquè visc a Barcelona, i quan faig servir el taxi és quan estic en una ciutat aliena, no? I és una de les coses que sempre m'ha sobtat. Ara això que diré sonarà regular, eh? Però ho haig de dir perquè és la meva experiència. A mi se'm fa desagradable el servei del taxi a Madrid. Desagradable. I aquesta experiència segur que la comparteixo amb moltíssima gent, perquè ho hem parlat després a la veda tornada. I crec que és una assignatura pendent que té el sector del taxi.
Dius de Madrid.
Ser confortable, ser amable, donar un servei, ja no dic de qualitat, perquè s'entén que és de qualitat. I no estic parlant dels cotxes, ni estic parlant de la manera de vestir, que això podríem estar parlant aquí tota la tarda, però hi ha alguna cosa més, no? És a dir, tu fas un trajecte amb AVE, amb un transport de primeríssim nivell, arribes a l'estació i et puges amb un taxi i dius, què m'he perdut? És a dir, l'esgraó que hi ha entre el servei que t'ha portat fins a la ciutat i el servei que t'ha de dur per dins de la ciutat és massa bèstia. I aquest concepte de l'ecologia ja n'hi parlem. Ja n'hi parlem. Perquè ni se l'espera ni la volen, m'entens? Per això, aquest crec que és el gran clic que ha de tenir el sector del taxi per fer-se seductor, per fer-se llaminer dic en general, no? I que la gent no opti per la bici, pel patinet, per la mobilitat pròpia o pel que digui, el taxi el veig com un entorn amic, com un entorn amable, com que gaudeixo. O sigui, d'anar d'aquí, d'aquest punt en aquest punt, que és el que et dona el taxi, gaudeixo, m'ho passo bé. Tinc una oportunitat d'això, d'estar en contacte i d'estar amb els meus valors.
Amb aquestes reflexions que fa el José Luis, us faig la pregunta en els dos. Marc, des del punt de vista comercial, doneu servei, administració diversa, Ajuntament de Barcelona, Generalitat, l'ICS, de Català de Salut, etcètera, etcètera, i també grans empreses, entre les quals hi ha aquesta, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però també Sabadell, La Caixa, etcètera. Això ho valora la gent que hi puja?
Penso que el retorn que tenim ens fa pensar que sí que ho valoren. Si més no, per la nostra part hi ha una voluntarietat de que així sigui. D'acord? Agafant una miqueta la línia que comentava el José Luis, nosaltres sempre hem comentat amb els nostres companys taxistes afiliats a la companyia i demés que el taxi ha de ser un servei neutre, on l'usuari, al sortir del vehicle, no se'n recordi al cap de 5 segons de quina cara tenia aquell conductor o conductora. Senyal que el servei ha transcorregut amb la normalitat deguda i amb la diligència que correspondria. I a partir d'aquí, diguéssim, la política d'empresa ha estat, doncs, per la manca de recursos que hem tingut, sobretot als inicis, doncs, focalitzar-nos molt en el que és el servei corporatiu, que això ens aportava, doncs, captar el que era la persona, el francès professional i el francès particular pel seu ús, diguéssim, quotidià.
M'he oblidat de dir una cosa important, i és que quan faig ús d'aquest servei és estrictament professional, perquè és, en el 80% de vegades és per anar a dos mitjans de comunicació amb els que treballo. És a dir, que jo arriben allà i dic, clar, vaig a Antena 3 o vaig a... i ells ja saben on m'emporten, Sant Sebastià de los Reyes, i calculen l'hora, el programa que vas, i aquí és quan comences a patir. M'entens? Perquè entenen a quina tertúlia vas.
Ai.
I això és el que no pot ser.
Ai.
Això que acabes de dir és el que tots desitgem. Que el taxi com a l'AVE sigui...
Pedro, quan inicialment el 2012 tu i el Juan intenteu tirar endavant això i una miqueta en aquesta línia, és que detecteu que el sector del taxi hi havia una part que deixava molt que desitjar i una part de taxistes que deien, escolta, som professionals i això es tira endavant perquè nosaltres el que volem donar és un servei bo i eficaç pel...
Sí, correcte. Tot el que has dit és totalment correcte. Nosaltres, bueno, Marc no ve del món del taxi des dels inicis, jo tampoc, venint d'altres sectors, no? De fet, Marc sempre em recorda que jo vaig parlar amb ell una vegada al port i em vaig apropar dient, ostres, aquest cotxe que tens, aquest Prius, m'agrada. Quan t'ha costat, quan consumeix les típiques, no? Informació. Llavors, quan nosaltres van crear la companyia, jo ja feia 4 anys, que era taxista no gaire. Llavors jo crec que encara no estava aplatanat, no? O no estava acostumat a ser taxista i tenia pues, aquest neguit, no? I pues, sí, jo vaig tenir, quan va néixer la meva primera filla, em va tocar fer uns horaris, tenia encarrotat horaris amb la meva dona i la veritat és que al final vaig fer horaris de tots els sabores i colores, no? Llavors van haver-hi moments que em vaig trobar en certes situacions en què deia, hòstia, és que no sé, o sigui, què faig jo aquí assegut? Aquest entorn que no m'agrada, aquestes praxis que estic veient, jo crec que el taxi es pot professionalitzar i pot donar un servei de qualitat i després també es va afegir pues, el tema del vehicle, no? Que quan pujaven al nostre Toyota, pues, la gent deia, ostres, quin cotxe és aquest? Això està flotant, què és això? Llavors, bueno, pues, van començar com una broma, Vam a començar a fer un grup de WhatsApp i a veure qui es vol apuntar, i bueno, pues, el José va dir, podem tenir inversors. Jo m'ho vaig creure, que després no van tenir res, i jo vaig començar a muntar tot el projecte i van
aquelles trobar il·lusions
aquelles il·lusions i aquesta ignorància que al final és molt, molt atrevida, però que, però que al final acabes aconseguint coses que, que
són impensables. En aquest sentit, i jo crec que lliga amb això, costa triar, trobar professionals? O sigui, professionals amb el nivell que el José Luis estava demanant, que no vol dir cap nivell de res, però simplement amb un, com dirien els francesos, savoir-faire de detectar qui hi ha allà al darrere, posar-se en el mode que el de darrere o la de darrere doncs demana, etcètera, etcètera.
A veure, nosaltres la política que hem seguit al llarg de tots aquests anys, hem fet unes comunicacions internes dins del propi sector per donar-nos a conèixer, però arriba un punt que les 10.500 llicències que treballen a l'àrea metropolitana ens coneixem tots. Sí que quan qualsevol dels professionals ha vingut a casa i s'ha interessat per la companyia, nosaltres sempre hem fet abans de la incorporació, una entrevista personal o una xerrada personal per ser molt transparents a l'hora de dir-los quina era o què era allò que nosaltres buscàvem i quina era la nostra manera d'entendre el servei. A partir d'aquí, doncs, trobava gent amb la qual, doncs, i és la que, amb la que hem fet camí, que diu, ostres, és que aquesta és la meva manera d'entendre el servei, anem a fer camí junts, i la companyia és la manera d'arribar a aquell client o clienta que busca un determinat servei i que jo, com a taxista, ofereixo, d'acord? I després, doncs, també a raó del volum de feina, també hem atret a vegades en determinats professionals que no han seguit la línia que nosaltres volíem marcar. Això ha sigut un recorregut curt, hem compartit i en alguna ocasió doncs, hem hagut de dir, doncs, escolta'm, tu segueix pel teu camí, nosaltres seguirem pel nostre i tant amics, d'acord?
En aquest sentit, vosaltres, l'home, la dona que condueix el taxi, teniu una manera de funcionar. Tu, jo crec que has vingut corporatiu, diria jo.
Sí, sí.
És a dir, amb un tipus de roba que en el seu moment em van explicar, no sé si això és així o continua sent així, que és una roba especial amb un cotó potser natural o reciclada, no sé si és així o no és així. També m'havien dit que la neteja dels taxis es feia, bé, és evident que és continuada, perquè els taxis sempre estan impecables de dins,
haurien de
fora. No, no, el taxi ecològic...
Ah, no, no, el taxi ecològic...
Sí, no, 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 és a dir...
Dic que hi ha... en general.
Sí, no, 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 aviam, jo et puc explicar la meva experiència sortint de TV3 fa uns anys amb un Seat Alhambra parat a la parada de Sant Joan Suïts, a la vorera de darrere. Estava allà parat i el veig, vaig cap allà sense haver demanat cap taxi, que ja fa bastants anys, i al moment de pujar em trobo tot de Kleenex posats a sobre i arrugats sobre el seient de darrere. L'home de davant, bé, era peculiar, ho deixo aquí, i li dic, perdoni, dic, aquests Kleenex, ah, bueno, es que estoy resfriado y he tirado un momento los pañuelos aquí, ahora los tiro a la papelera. Clar, ja em vaig acollonir. Bé, jo recordo que vaig entrar, en aquella època es corria més, i vaig entrar allà a la Diagonal, a la B23, tocant el Joan Carles I. Aquell home, si no va entrar 110 o 120, no va entrar d'això, i li vaig dir, escolti, freni una miqueta, no tinc pressa.
Aquest és el fet diferencial que té el taxi envers altres serveis de transport públic, i és que és una unitat. Això no passaria amb un conductor d'autobús, ni amb el conductor del metro, ni amb el conductor del tren. La unitat d'individu és fonamental. Jo diria que és el 80% del trajecte, no? La manera de conduir, la manera de pensar, la manera d'actuar. Quan dieu taxi ecològic, aquesta unitat també ha sigut ambientalitzada.
Això, això és el que m'he quedat.
Ha sigut educada en temes de conducció ecològica, de tracte.
La primera pregunta que anava a fer és...
La roba, la roba. Jo li havia preguntat per la roba, sí, però també la neteja amb productes, crec...
Quins són els fets que fan que entrar en un cotxe de taxi ecològic sigui diferencial?
A veure, nosaltres sempre hem estat intentant millorar una miqueta. O sigui, a veure, el taxista té la possibilitat de treballar sense cap tipus d'ajut en funció de les seves necessitats econòmiques. Per tant, tot, jo penso que la majoria dels taxistes a Barcelona saben que Taxi Ecològic és una empresa sèria. De fet, segurament, i ens consta, si hagués de demanar un taxi per la seva filla que surt del Burger o surt de la discoteca Light a les 8 de la tarda, li dirà, filla, agafa un Taxi Ecològic. Però ell no seria de Taxi Ecològic. Per què? Pues perquè no té la necessitat, primer, econòmica, potser, o després de fer l'esforç, no? De,
sí, sí, sí.
Perdó. D'arribar a aquest objectiu. Per tant, el que tenim és una matèria prima, que és la que és, i que l'hem de treure el màxim rendiment. I llavors, pues, bueno, ens podem permetre aquestes accions de dir, pues, mireu, pensem que...
Feu formació interna.
Correcte. Sí, bueno, primer una entrevista i després una formació interna. I aquesta formació no només és per ser professional, sinó hi ha una normativa interna que s'ha de respectar, i a nivell de vestimenta, pues, si portem una roba, una imatge homogènia, nosaltres la camisa i el polo és la prenda que nosaltres oferim, després pues, de pantaló i de sabates cadascú pues, l'ha de comprar on sigui. I després també ens vam arriscar, nosaltres tenim un holotip és la marca, però olfactiva. És a dir, la creació d'un...
Deu ser això que jo deia
de
la neteja o el
sí,
perfum.
Sí, 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 bueno, sí, és tan important com el logo.
És un perfum, i llavors això està, ho vam fer amb el grup Rebetllat, no? Amb el seu dia.
Molt bé.
És un disseny d'un perfum, que no deixa de ser un ambientador, perquè el percentatge d'alcohol és X, si no seria un perfum, i porta... Pues unes connotacions, uns estudis que volíem nosaltres dir, pues, bueno, som d'aquí, de Barcelona, a representar pues, el Mediterrani, la proximitat, la transparència, no sé què, tot això, pues, es crea, no un perfum, es van crear diversos, els taxistes van venir a votar, pues, amb grans de cafè, te'n recordes? Oloraven, llavors es va votar i es va decidir que aquest era l'olor que representava a Taxi Ecològic.
Molt bé, molt bé.
Llavors, bueno, pues, tots els cotxes oloren igual. I això és bo i pot ser dolent. O sigui, quan vam fer aquest projecte ens van dir, ojo, el tema olfactiu és molt important. Si no funciona bé i el producte és dolent, l'usuari, quan torni a ensumar aquest perfum, recordarà aquest... I nosaltres vam dir, és que ho han de recordar i ha de ser bo.
Clar,
o sigui, hem agafat uns riscos que al final pues, han tingut el seu resultat.
Marc, a nivell comercial... quan seus amb una administració o amb una companyia, amb una empresa que vol contractar els vostres serveis, com hi ha moltíssimes empreses que opten per vehicles al marge del taxi i que t'ofereixen, ara t'enviarà una... I dius, qui és aquest servei? Les companyies, les empreses, posen en valor? És a dir, li donen importància a aquest concepte ecològic? Per vosaltres està sent un atractiu o heu de vendre encara aquest concepte?
El factor ecològic és un reclam, però la decisió és que el servei funciona. I el que sembla bàsic, doncs, en determinades ocasions, doncs, no ho és. I per determinats operadors que tenen uns grans pressupostos en màrqueting per captar el que és el client final, després la prestació del servei poc els importa, d'acord? Si aquell servei s'acaba realitzant o no. En canvi, amb nosaltres, doncs, nosaltres li hem donat la prioritat màxima i la formalitat i la responsabilitat que entenem que amb la que nosaltres hem de respondre quan una empresa petita, mitjana, gran, privada, pública, confia en nosaltres, el principal és que el taxi estigui a l'hora que aquell client ens ha sol·licitat el servei.
I sou competitius? És a dir, esteu amb la competència? És a dir, esteu en tarifes alineats?
Nosaltres ens regim per la tarifa oficial de l'Institut Metropolità del Taxi.
Aquesta és fixa?
Correcte. Aquesta és una tarifa que regula tota l'activitat del taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'acord? A partir d'aquí és elecció, diguéssim, del cap de compres o la cap de compres o a l'usuari particular el fet de triar-nos a nosaltres o no. Que en aquest sentit, ara potser ja no es dona tant, però antigament la gent desconeixia que tenia l'opció de triar i de dir, ostres, jo si em descarrego l'aplicació i demano aquest taxi, doncs em vindrà un taxi d'aquesta companyia. I
és interessant perquè nosaltres hem convidat, tenim de fet un espai del programa està dedicat al món de l'empresa i passen les empreses que s'han fet B Corp, moltes empreses que de cop passen aquesta transició per fer-se B Corp, que no és fàcil, i han de remodelar tots els seus... Bueno, això, han de posar en valor...
S'acudeix ferrer salat, s'acudeix anone...
Llums de baix, llums leds... És a dir, en canvi, mai ens han parlat de com porto i com envio els meus clients o els meus treballadors
jo,
en taxi.
Jo, la veritat, ara parlo de la meva experiència.
I hauria, clar, hauria de ser una
habitualment
cosa...
hi vaig amb taxi ecològic quan faig un... alguna cosa entre...
Però te l'envien o el demanes tu?
No, a través d'aquesta casa, quan és un viatge de feina, i alguna vegada m'he trobat fora que per ús particular... el que faig és que ho demanen a la feina, però ho pago jo. Aleshores, sé que l'excel·lència és màxima i d'aquí sé que jo pujo en un taxi que és l'excel·lència. Ara no vinc a fer-los la pilota amb ells, simplement dic la meva experiència perquè havia tingut experiències que, d'alguna manera, jo crec que insinuava el Marc amb segons quines grans companyies, etcètera, i havia tingut alguns viatges estranys, amb recorreguts estranys, amb coses estranyes, i al final dic, no, és que, escolta'm... és un servei d'excel·lència. Hi ha alguns dels professionals que resulta que puges i diu no, jo és que ja t'havia portat, o fins i tot, mira, és que havia portat el teu pare, perquè, clar, s'assemblava tant a tu, i el no sé què, i el no sé quantos, i al final aquesta fiabilitat extraordinària del servei, independentment que després pots trobar un embús o el que sigui, no? Però...
Quina és la vostra web, Pedro, per contractar els serveis?
Bueno, per contractar els serveis, si és un usuari particular pots descarregar l'aplicació, i si ets una persona que està a l'altre cantó de la bretxa tecnològica, no?, que diem que és una persona i amb una edat que ja no té la capacitat de fer servir el mòbil, doncs pot trucar per telèfon i mantenim el sistema de trucada telefònica suportada amb intel·ligència artificial, perquè no tenim la capacitat de tenir tantes persones agafant trucades. No? I les comptes corporatives, moltes vegades és boca orella, oi, Marc? Moltíssimes vegades. És bo que ho deia entre comptes corporatives.
Qui entra es queda?
A dia d'avui, afortunadament, podem dir que així és. I estem molt orgullosos de que així sigui i molt agraïts de totes aquestes empreses i entitats que des del primer dia o al llarg d'aquests anys s'han anat incorporant al portfoli de comptes que gestionem. A dia d'avui són més de 2.000 comptes corporatives les que estem gestionant, i el que pretenem és poder-los no fallar amb aquesta confiança que ens han depositat, i a dia d'avui, doncs...
José Luis, puges amb un taxi i el conductor o conductora a lo millor et pregunta o a lo millor tu li dius, no, aquesta ràdio no la vull escoltar, o vull una altra, o ara haig de fer una trucada. Per on vol anar? Miri, aquí sembla que hi ha un embús, li sembla bé, tal, etc, etc. És a dir, no és allò que puges i dius, bueno, ara arrenca el Dragon Khan, a veure cap a on et portarà.
No. Jo crec que estem parlant del servei, tu ho has dit al principi, no? Que no sàpiga, que als 5 segons no sàpigues qui t'ha portat, ni quin era el cotxe ni qui era el conductor, no? Quan arribes moltes vegades aquest tipus de, bueno, aquest de serveis que jo agafo, no? I arribes i l'hostessa que et ve a buscar a la porta, la primera pregunta és què tal el taxi? Bien? No sé si després prenen nota, però el que acostumem a dir tothom, evidentment, és sí, perfecto. Clar, perquè no et posaràs allà. Però de la mateixa manera que tu creus que els clients fan seguiment del confort que tenen els treballadors amb el taxi que envien? És a dir, tu creus que es preocupen, s'interessen per quin tipus de tracte reben?
Nosaltres sempre hem dit que el nostre servei és un servei molt accessori dins d'una gran corporació o una petita empresa. Sempre hem fet la broma de dir, després de potser de quin color compro els bolígrafs, està quina companyia de taxi tracto. Per el que són les responsables i els responsables de compres, el servei de taxi, el que ells pretenen és no tenir incidències a sobre la seva taula.
Que no arribi tard un convidat.
Per aquest servei, d'acord? Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres hem entrat en empreses on l'empresa oferia als seus treballadors diferents opcions de mobilitat. Ens han dit, nosaltres t'homologuem dintre del pool de proveïdors que tenim. A partir d'aquí seran els propis usuaris interns els que s'aniran guanyant, o vosaltres us anireu guanyant la confiança d'ells, i seran ells els que triaran. A dia d'avui, els volums de facturació que tenim amb aquestes empreses han crescut i pràcticament som els únics proveïdors que queda dins d'aquesta...
Tinc la sensació que potser faltarien encara alguns taxis més, perquè teniu un volum de feina, o hi ha hores més crítiques, o...
Hi ha moments, sí, fixa't. A veure, el primer, treballar en comptes corporatives és molt complicat. Si sobretot vols donar un bon servei. Llavors, nosaltres hem de, primer, com ben has dit, la captació de taxistes qualificats. Per què? Perquè amb una compte corporativa no és un usuari que, si el deixes penjat un dia, pot entendre que aquell dia estava plovent i no arriba, sinó que és molt més complicat. Llavors, tenim un portal de transparència total. En les comptes corporatives saben el gasto en temps real, les emissions que s'han produït, on, a quin hora ha arribat el taxi d'aquest usuari, a quin hora ha arribat, a quina velocitat anava, per on ha anat, quina era la velocitat promig, o sigui, tota aquella informació transparent que potser amb altres companyies no seria del tot, no estarien tranquils, nosaltres això ja ho donem per descomptat. Per tant, les comptes d'empresa que contracten els serveis amb nosaltres, amb aquesta transparència absoluta i total, ells estan tranquils i nosaltres més. D'acord? Però, perdó.
No.
Per tenir aquesta qualitat de taxistes, que segurament que n'hi ha moltíssims taxistes amb una qualitat brutal, però que no volen treballar amb nosaltres, això és, pot ser, tenint la nostra pròpia escola del taxi. Nosaltres tenim una escola per taxistes que és gratuïta. La gent que ara mateix no té feina pot venir a la nostra escola, som formats, i una vegada que treuen la credencial, tenen feina. Perquè els nostres taxistes els expliquem com poden contractar per poder tenir, amb aquests 500 cotxes que no són gaires, poder tenir-los disponibles més hores. Perquè un conductor pot conduir una vegada, no? El propietari al final acaba rebentat. Si aixeca a les 4 de la matí, a les 4 de la tarda, ja no és persona,
ja no?
Llavors, el que volem és ocupar aquest cotxe que està parat per aquesta carença de cotxes que tenim i aquest volum de serveis, amb aquesta escola del taxi, obrir la porta a gent que no té feina i que vegin que la feina del taxi és una feina preciosa.
Clar que sí. Hauríem de ser una miqueta breus amb el final. La darrera pregunta, el vehicle. En aquell moment us enamoreu del Prius. Allò era la rapera, era revolucionari, a més, un cotxe ultrafiable. Vull dir, escolta, els comentaris són bestials. La flota ha evolucionat, comença a arribar la mobilitat elèctrica, s'incorporarà més...
Nosaltres l'any passat vam fer 9,9 milions de quilòmetres.
Només?
9,9 milions.
Només. És poca cosa.
Vam estalviar unes 600 tones de CO2 a la ciutat i vam ser com si haguéssim plantat 26.000 arbres, oi? A nosaltres ens encantaria que cada vegada n'hi haguessin més cotxes elèctrics. Bueno, tenim certes limitacions. Per ser taxista, has de tenir un taxi. Aquest taxi ha d'estar homologat per l'Institut Metropolità del Taxi.
Què passa amb l'Institut Metropolità del Taxi, que li costa, homologar segons què?
Mira, imagina't, dient...
No ho sé, eh? És una sensació que jo tinc
Avui t'has despertat i has pensat això, no? Mira, n'hi ha moltíssimes marques xineses...
No, m'ho pregunto molts dies,
Sí. N'hi ha moltíssimes marques xineses, per exemple, que ho estan donant tot per poder incorporar-se a la mobilitat aquí al nostre país. I ens consta que tenen moltíssimes ganes d'homologar els seus vehicles i segurament hi haurien molts taxistes que acabarien comprant aquests productes. Bueno, no estan homologats encara que la marca vulgui, doncs, per exemple, doncs, per una qüestió del color dels vidres.
Sí, això ho sabia.
Que han de ser transparents. Llavors, nosaltres no sabem per què aquesta restricció, però òbviament les marques el que no faran serà construir vehicles amb uns vidres transparents quan només de fabricar no estan allà pel taxi de Barcelona, quan al final no deixa ser una qüestió de seguretat i salut pels propis usuaris.
Totalment.
Doncs aquestes normatives que s'haurien d'actualitzar pues, fan cada
Val,
vegada...
És a dir que, diríem, hi ha administracions, no dic només aquesta, perquè ens consta per les entrevistes que hem fet que passa amb altres aspectes, que al final, bé, hi ha unes consignes mediambientals de sostenibilitat, no tan sols catalanes, sinó a nivell europeu, etc, etc, i diríem que també per que no hi ha oli als engranatges de, podríem dir, de l'administració, no es fan les coses prou àgils de canvis que es necessitarien a peu de carrer. Una miqueta aquest seria el resum.
Sí, correcte.
Val, i si no, ja ho dic jo, perquè ens hi trobem constantment a les entrevistes. D'acord. Doncs acabarem aquí. Fantàstic. Pedro Barrera, director i cofundador de l'empresa, un plaer, moltes gràcies.
Igual.
I Marc Grau, director comercial de Taxi Ecològic, un plaer.
Moltes gràcies. I gràcies per haver-nos pogut expressar en positiu, d'acord, sobre la nostra activitat.
Estàvem segurs que seria en positiu l'entrevista.
I una cosa, quan dius que plou...
Ja.
Jo em poso a plorar aquella nit, no dorm, la Mònica tampoc, el Marc li fa molta il·lusió que plogui per nosaltres, quan plou el dia següent, quan és una locura, eh?
Ja. D'acord, em consta. Moltes gràcies, adéu-siau.
L'enhorabona per la feina.
Gràcies. Sí.
Llar A+, ciutat i consum responsable.
José Luis Gallego, què ens portes?
Mira, un tema que de veritat ha de proposar una reflexió als oients. Anem a parlar de reciclatge i de turisme rural. Aquests dies hem rebut el missatge d'un oient que ens convida a això, a reflexionar. No és una queixa, és una invitació a la reflexió sobre la implantació dels nous sistemes de recollida selectiva al territori, de com s'estan fent i de com estan afectant a la participació ciutadana. T'ho explico. Aquest oient ens convida a la reflexió a partir d'una experiència pròpia que ve a demostrar això que estem parlant, de com la implantació d'un sistema, com el cas dels contenidors intel·ligents, i pot anar en contra de la participació. Aquest és el seu missatge. Diu, hem estat gaudint 3 dies de descans a un apartament de turisme rural a la Garrotxa i hem esmorzat, dinat i sopat a casa i he fet la separació de les deixalles pertinent. És a dir, que és un oient com il faut, no? Compromès, un ciutadà amb aquest compromís, amb aquesta consciència. Però a l'hora d'anar als contenidors, diu, per dipositar els diferents materials, m'he trobat que si no tens targeta de resident no pots obrir cap contenidor. Ni els del poble on hem fet l'estada, ni en cap altre poble dels voltants. Resultat, davant la impotència de poder-les reciclar en lloc i davant el seu civisme, afegeixo jo, hem hagut de portar les bosses plenes d'escombraries a dins del cotxe fins a casa, fins a Barcelona, durant el viatge de tornada. En aquest cas, ens diu, que insisteixo, no és un plany, és una reflexió, anàvem amb el nostre cotxe, i d'aquesta manera ho hem salvat, com si diguéssim, tot i que portàvem les bosses d'escombraries a dins del cotxe. Però què passa si vas amb transport públic? Què es pot fer llavors amb les deixalles? Potser la solució és fàcil, ens diu, però no la sé. Per això m'agradaria que en parléssiu al programa. Bé, hi he estat fent alguna indagació d'un municipi que té implantat aquest sistema i que està a prop de casa meu, no? Que és Vilassar de Mar, que ho acaba d'implantar, i que també és una vila costana i que també és una vila que té turisme. No hi ha solució, Francesc.
Home, sí, no? És a dir...
Que has d'anar a l'Ajuntament i demanar un passi especial?
No, a veure, jo entenc que l'establiment hauria de tenir, crec jo, dues opcions. Una és el gestor de l'establiment, qui et diu, doncs mira, aquí tens les diferents galledes, etc, etc.
I jo m'encarrego
de portar-ho perquè jo tinc la possibilitat d'obrir contenidors. Sisplau, m'ho separa. Si té dubtes d'alguna cosa, el rebuig, perquè ho volem fer bé, etc, etc. Jo he estat a bastantes cases rurals amb colla, ja no et dic amb la família, que aleshores amb la família està clar, ho fem així, ho fem aixà, però imagina't una colla de 12, 14, 16, 18 persones.
I una estada d'una setmana.
I una estada, clar, jo una setmana no hi he estat, però 3 o 4 dies sí. Aleshores, a partir d'aquí veus que, clar, no tothom recicla, no tothom té la mateixa pràctica, etc. I al final, normalment en aquesta sortida som 3 o 4 persones que som les militants, que ho organitzem, facilitem i tal.
Tu creus que ara podem parlar de militància en aquestes alçades? Que
és trist, però és així. Gairebé és així. És una mica trist, eh? Sí, 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 no baixis el cap i decebut, però, ostres, me n'adono molt, eh? Amb els residus som una societat, els catalans, primitiva. Ja no et dic a altres llocs de l'Estat, eh? Però sí, sí, sí. Encara estem una miqueta en aquell rètol dels autobusos, però prohibido escupir. Sembla que no hem avançat.
En tot cas.
Però, i l'altra solució per mi és ajuntament als establiments d'aquest tipus, que et comprin a l'establiment unes xapes, simplement el cost de les xapes Refit, que donen dret a obrir, i que, com que tot es programa, no hi ha problema, això és electrònic, etc etc, aquella xapa només t'obre els dies de l'estada, i ja està.
En tot cas, fàcil no ho posa.
No, és més complicat.
Val, clar. Jo ja acabo de tenir una experiència de turisme rural, en aquest cas a Navarra, al Valle del Baztán, no? A Elizondo. I efectivament, allà, clar, a casa tots quatre reciclem. No se'ns passa pel cap, és que no se'ns passa pel cap.
Sí, clar.
O sigui, no ho sabríem fer, posar-ho tot al mateix lloc.
Sí, t'incomoda, eh?
Bé, sí. Sincerament, segurament a la gent que no recicla això li sonarà a xino, però és així. Llavors, el que teníem eren contenidors oberts, que sí que et deia, perquè no estaven distribuïts ni estàvem a prop de la casa rural que nosaltres vam llogar, sí que et deia quines eren les illes de contenidors del poble i estaven allà assenyalades amb un plànol. Perquè si has de sortir, que te'n vas, jo que sé, doncs a la Selva d'Irati, o que te'n vas a qualsevol altre lloc, o que te'n vas al senyoriu de Bertiz, i doncs de camí aquí fas la teva separació de deixalles, que és el que correspon a un ciutadà responsable. Bé, en qualsevol cas, la consulta denota dues coses. Un, s'estan implantant els sistemes de recollida selectiva a una velocitat que va més enllà de la capacitat que tenim de comunicar-ho. Jo no sabia que estava tan extès en el cas d'aquesta comarca, de la Garrotxa, perquè si diu que no hi havia un poble que no estiguessin els contenidors tancats, d'unidó, crec, si no vaig equivocat, que no sé si era la Garrotxa o Osona, que fa un temps tenia el sec i humit, és a dir, que han passat per molts sistemes de recollida. Sí. Això significa enviar el ciutadà al gimnàs del civisme, perquè avui es fa així, demà es fa aixà, demà es fa aixú. Això és complicat, eh? Això és complicat. Les coses s'han de fer de manera que siguin, que no entorpir la qualitat de vida de la gent, i t'ho parla un que ho està fent, i després anem a sistemes que tinguin una solució com, no sé si les que acabes de donar són de sentit comú, però que en tot cas s'apliquin. Això, convidar a reflexionar el Consell Comarcal i a la Diputació.
I per rematar el que has dit, breument, 30 segons, altre cop insistint en que el problema de base és que la majoria de materials haurien de ser o biocompostables, bioplàstics, etc etc.
Aquest escenari trigarem una mica més.
Clar, però entenc que Brussel·les, entenc que d'això hi hauria d'haver-hi una normativa ferma. Hem posat moltes vegades l'exemple de les càpsules de cafè de plàstic o d'alumini. Una barbaritat, una barbaritat bestial, que dius, no, home, compostable, ja està. Si el pernil dolç l'hem de tenir en un envàs perquè és fàcil per la població, del ritme de vida, perquè no aniràs a la botiga algunes persones que li tallin el tallet de pernil dolç, etc. Aquell envàs ha de ser fàcil i ha d'adaptar-se a la natura.
En parlarem, perquè a finals d'any s'implanta l'SDDR, i aquí sí que m'agradarà seure i veure com s'implanta.
I crispetes.
Sí.
Vinga.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mira, Francesc Mauri, aquests dies s'han parlat molt del
tren. José Luis Gallego.
Aquest dia s'ha parlat molt del tren i no em puc deixar de fer aquesta peça que no té, evidentment, no està renyida amb la situació que estem travessant, tant de absolutament intolerable, de com tenim les infraestructures viàries, ni dels trens, ni sobretot el que ha passat amb les víctimes del greu accident que van viure fa un temps, no? És a dir, no, aquest no és el punt d'enfocament. El que avui és defensar el tren com a eina per avançar cap a una mobilitat més sostenible. Fa uns anys, l'Institut de Transport de la Universitat de Karlsruhe, a Alemanya, va fer un informe molt interessant que es deia Impactes socials, ambientals i econòmics del tren respecte del transport a la carretera. Aquests dies se n'ha parlat moltíssim, en temes de seguretat i del nombre de víctimes que genera un transport i l'altre, no? Associades als accidents que es produeixen en un transport i en l'altre. Aquest ho deixarem d'un costat perquè no és el nostre negociat. Nosaltres anem a parlar de l'impacte que genera en el medi ambient. Això no vol dir que el tema de la seguretat i de les víctimes no sigui per nosaltres prioritari. I ho torno a repetir. No està lligat a l'accident, ni està lligat a com estan funcionant avui dia Rodalies. Està lligat a la sostenibilitat d'aquest mitjà transport que s'ha de defensar en circumstàncies en què tothom ho posa en dubte. L'altre dia, una companya que anava a Madrid, jo encara no he viatjat a Madrid en tren, però em deia que va agafar un Irio i que anaven quatre. Anaven quatre persones al rodó. I que totes quatre es miraven. I que cada sacsejada i cada una miqueta de... hi havia un... Ui, m'entens? És a dir, que aquesta psicosi que està absoluta i completament justificada, aquesta psicosi envers el mitjà de transport l'hauríem d'abandonar, perquè és un mitjà de transport segur i sobretot és...
ultra segur.
I és absolutament...
És a dir, jo entenc que és justificat,
sí.
Però el trosset del cervell de la por hauria de quedar amb un racó
és
perquè
humà.
És humà, justificat, només faltaria, però és que l'estadística és tan bestial a favor.
Finalment farem un apunt, però deixa'm que et digui, perquè aquesta estadística bestial, en el cas de la sostenibilitat, és que no hi ha comparació. Aquest informe que va fer la Universitat de Karlsruhe diu que un quilòmetre de doble via de ferrocarril aporta una solució de transport igual a 16 carrils d'autopista al mateix tram. Un tren de mercaderies de 450 metres transportat per una sola locomotora elèctrica transporta una càrrega equivalent a 20 camions.
Una sola locomotora elèctrica, que recordem que l'electricitat del tren és 100% renovable. Això vol dir que aquell tren està funcionant gràcies al sol, al vent i a l'aigua.
I substitueix la solució de transport que portaria 20 camions de gran tonatge. En termes generals, el tren consumeix el 5% de l'energia destinada al transport, mentre que la carretera s'emporta el 78% del total. Insisteixo, donant més solució de mobilitat al tren que a la carretera. És a dir, després del que acabem de dir, el tren consumeix el 5% envers el 78%. Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Sempre n'hem parlat, és un clàssic de Meteo Mauri, alertar sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del sector del transport i en concret del transport per carretera, perquè genera el 74%, no del total, del sector del transport, el 74%. Saps quan genera el ferrocarril? El 2%. Les dades són absolutament incomparables. I per últim, donat que estem davant d'aquesta situació, aquests dies el Ministeri de Transport ha hagut de donar les darreres dades, les del 2024, que són de les que disposen, i assenyala que el 2024 hi va haver-hi 18 víctimes mortals a la xarxa ferroviària davant de les 1.785 registrades a les carreteres. No tinc calculadora que em pugui donar el percentatge, però que està un 1%? 1%, crec que va per aquí. És a dir,
sí,
que no
sí,
es pot...
Sí, clar, no 1.818, sí.
Això no significa, i perquè la gent està... Ara et poses... No, n'hem parlat aquí i hem defensat el tren des de fa molt de temps. I sempre
home,
que fa
13 anys que parlem del tren i el defensem, evidentment, i sempre en aquests 13 anys hem rabiat amb la desinversió de Rodalies. En aquests
13 anys hem lloat l'excel·lència del manteniment i el servei a Ferrocarrils de la Generalitat. En aquests 13 anys hem parlat de mallar Catalunya amb una xarxa de trens eficaç, realista, etc.
Trens nocturns cap a Europa, trens nocturns de gran distància.
És a dir, no, el nostre tema no és oportunista, simplement és un esbós general. Em deia una persona, no fa gaire, usuària habitual del tren, imagina't, Balaguer, la Pobla, habitual per estudis, que, a veure, abans a casa l'acompanyaven i anem amb cotxe, i anem amb cotxe, clar, l'alt de la Fontllonga, les boires, el no sé què...
No, les llarades que fa...
Clar, diu ara el servei amb el tren panoràmic, amb aquells vidres i aquella pau i
no
aquell
només és
confort
la seguretat,
tan
és
bestial.
És això, la fiabilitat en el cas de que els horaris es respectessin.
I surts amb una hora i arribes amb una hora.
Aquí, Figueres-Barcelona.
Sí, sí.
L'altre dia parlava amb el secretari de Transició Ecològica, amb el Jordi Sargatali, i m'ho deia, no? Em deia, no, escolta, teníem una trobada a la Universitat de Barcelona, jo vaig arribar justet perquè havia de fer 3 o 4 i vaig haver d'agafar el cotxe i em va dir, escolta'm, he trigat una hora. Figueres, Barcelona, clar. I m'ha deixat, pum, i he vingut caminant, i he sortit caminant de casa meu. És a dir que aquestes, les solucions les tenim.
Sí.
Necessitem inversió. Ja.
Ja.
Empresa Green.
Baixa el consum bio.
Sí, aquest és... Aquest
això
és,
diuen les xifres.
Aquesta és una percepció que, a lo millor... és equívoca, la gent hi pot pensar que, donat que la consciència ambiental de manera innegable està creixent, el consum de productes ecològics va en augment, però no és així. Si més no, no és així aquí, al mercat intern, perquè la producció d'aliments ecològics, les empreses dedicades a la producció d'aliments ecològics, viuen bàsicament de l'exportació. Això és el que diu aquest informe que fa el Ministeri d'Agricultura, que és l'anàlisi de la producció ecològica a Espanya, que diu que, segons les dades del 2024, les empreses d'agricultura ecològica van exportar productes per un total de 3.884 milions d'euros. En canvi, van reduir les importacions a 782 milions d'euros. Això significa que la balança comercial ecològica és de 3.102 milions a favor d'Espanya. Això m'ho arriben a dir fa 20 anys, quan jo treballava a la revista Integral, que ja recomanaven productes bio i productes eco, doncs, tot, des de cereals fins a productes làctics que eren d'origen... Tot venia de fora, tot venia bàsicament d'Alemanya,
sí,
Països
Holanda,
Baixos...
Sí, Països Baixos, etcètera.
Sí. Hi havia unes botigues, en concret, de fet, als carrers, aquí hi havia al carrer València, hi havia un supermercat de productes ecològics, gairebé el 80% dels productes eren de fora. Ara és exactament el contrari.
Sí.
El 80% és de l'Estat i el 20% és de fora. Però què està passant amb el consum interior? I això és el que fa un retrat del consumidor en aquest moment, amb això del minut i resultat de què està passant en aquest país. No? El consum interior de producte ecològic no només està estancat, sinó que per primera vegada el 2024 va baixar, només un 1%, però va baixar respecte a l'any anterior, respecte al 2023. La despesa per càpita de producte ecològic va passar, això et sorprendrà, a mi m'ha sorprès, de 60 euros a l'any, a 59. De 60 en 65 a 59 en 24. Tu et gastes, Francesc Mauri, més de 50 euros l'any en productes ecològics de consum, d'alimentació? Jo sí. Jo
no, no.
Gairebé duplico o triplico.
No, ja ho crec. És a dir, una part important a casa meva, ara actualment, per la salut de la família, et puc assegurar que tot el que podem són productes eco i bio.
Sí.
I t'haig de dir una cosa. Hi ha hagut una fins i tot arribada de productes de gamma blanca.
Molt bé.
Eco.
Sí. En el cas de Lidl, que fabrica molt producte eco de marca blanca.
Doncs, sí, sí, Esclat Bon Preu també?
També.
És a dir, bon que trobes...
Aldi també, molt bé.
Clar, aleshores...
Aquell altre, que no me recordo el seu nom, cap, ni un.
Clar, sí. Aleshores dius, clar, ja hi ha pasta de sopa que dius, sí. ja l'hem fet amb cereals que no
molt
porten
bé, però
químics.
Però aquesta pasta de sopa, i aquí ve una de les raons que ha donat, aquestes dades és amb un article magnífic, com tot el que fa, de l'Associació Vida Sana, que fa una revista electrònica que convido a que tothom llegeixi per estar al corrent de com avança aquest sector i de la nostra salut. Segons l'Associació Vida Sana... denuncia que l'administració no està recolzant el sector, ni amb aquest IVA zero que va demanar, ni amb la resta d'ajuts que està demanant el sector. Això podria estar darrere de l'estancament intern de les vendes. Però hi ha altres dades que són remarcables. 1. L'augment dels preus de l'habitatge. I em dius, però què té a veure? I de la inflació, ja, en general.
Sí, la baixada del poder adquisitiu aquí. De la gent. És a dir, Espanya va com un tiro, amb xifres macroeconòmiques.
Molt bé, sí.
A nivell europeu som el far, ara mateix, curiosament, sí. Però de poder adquisitiu se'n sorra.
Ens hem anat. I llavors, i una altra, aquesta seria una, d'acord? I que això afecta aquesta bossa de cereals... ecològics, que en el meu cas estic pensant el que compro, que és 1,95, el que no és ecològic 0,85, dius, bueno, fins a una diferència d'un euro puc...
Clar, hi ha diferències que dius doble. M'estic suïcidant.
Clar,
a no ser que la butxaca sigui molt...
Sí, però si és un suc, que el suc estàndard doncs costa 1,25 i l'ecològic 3,50, compte, perquè aquí ja podem tenir, si és una carn, si són uns ous, si és una llet, si és un iogurt, tot puja gairebé entre un 50 i un 70 i fins i tot doble.
Absolutament d'acord amb el tema de la discriminació positiva també i amb l'IVA reduït. És a dir, escolta'm, si hem d'electrificar el país, per què l'electricitat no té una discriminació positiva? I el gas i el petroli la té encara més negativa.
Aquí, exacte.
Jo no et dic de cop i volta, però et dic gradualment i anar ajudant. Per què li costa tant als governs? Suposo, perquè hi ha una altra banda que apreta, suposo.
Claríssim.
No,
això acaba...
No, segur.
L'altre dia tenia un dinar amb uns experts i va sortir aquest tema i un dels experts, que era una persona que coneix perfectament el sistema de l'economia espanyola, va dir, aquest tema és intocable. Perquè darrere hi ha aquestes grans companyies. Però una altra dels motius que remarca Vida Sana té a veure amb la proliferació d'etiquetes i de segells ecològics que generen desconfiança en el consumidor.
Això és molt preocupant.
Què ens està passant? Dir... Que gairebé cada marca té un segell propi, no?
Sí,
i arribes
en allà
i dius... Què significa FSC, MSC, Rainforest Alliance, Ecolabel... us podeu posar d'acord?
Sí.
I anar cap a una mena de retrobada? Què està passant, no? En els darrers 5 anys, la confiança en les certificacions ecològiques, segons Vida Sana, ha caigut d'un 55% al 42%. Això és inquietant, perquè hi ha segells que són molt rigorosos, hem parlat d'un MSC, aquest que controla la pesca controlada i que afavoreix la pesca
MSC,
la
pesca controlada,
no els vaixells.
No els vaixells.
I el cas d'altres, no? Però hi ha altres que dius, qui hi ha darrere?
Sí.
Si això de la bandera blava de les platges, qui la concedeix? En quin cas, quins són els criteris? Ai, que estem generant desconfiança i això no és bo i no s'hauria de permetre. Vinga.
Va.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà? Punxa un palet l'anticicló aquest cap de setmana. És un pronòstic no del tot fiable. Per què?
perquè els mapes ballen una miqueta cada dia i és probable que, clar, ara som tarda vespre de dijous, i aquest divendres, quan els nous mapes ens diguin què pot fer dissabte i diumenge, estem convençuts que algun canvi hi haurà respecte al que ens diuen a aquesta hora els mapes. Què ens diuen a aquesta hora els mapes? Doncs que dissabte potser comencem el dia amb bastants núvols a Catalunya i entre el migdia i la tarda arribin alguns ruixats a la meitat oest de Catalunya, bàsicament comarques interiors, especialment les de Lleida, i també cap al Pirineu i alguns punts de la Catalunya central, cota de neu 1.700 metres. Diumenge encara es posen menys d'acord els mapes. Preveiem núvols, preveiem alguna clariana, no descartem entre el migdia i tarda alguns ruixats a la Catalunya central o fins i tot al Prepirineu, amb una cota de neu al voltant dels 1.400-1.500 metres. I baixarà la temperatura aquest cap de setmana, no a la costa, que es mantindrà estable, 15, 16, 17 de màxima, tot i que l'haver-hi menys sol, la sensació potser serà de més fresca, i en canvi a l'interior, on hi ha hagut, igual que al Pirineu, màximes que han fregat els 20, i en alguns punts de l'interior, ponent, han arribat als 23, 24, fins i tot abans d'ahir, Benissanet, 26, ni de bon tros el cap de setmana tindrem aquests valors. Peticions particulars. Cèlia Gaston, Vinyes a l'Alt Penedès, dissabte al matí. Segurament aguantarà, domini, però, dels núvols. Dissabte a Saragossa, quin temps hi farà? Doncs és probable que els núvols siguin presents i al matí hi hagi algun ruixat. Matí, migdia, la tarda escamparia. Diumenge, la Verònica, quin temps farà a Capellades? Doncs mira, segurament sol i núvols, i a la tarda no seria impossible algun ruixat local. Cursa de muntanya, la Bufavents Trail, al Perelló. Josep Maria Ortiz ho demana. Doncs intervals de núvols, cel variable, sol, núvols, però en principi no plouria. Lluís Navarro, quin temps farà al migdia a la zona de Gavà i Castelldefels? Diu que volen veure el tradicional rally de cotxes d'època. Doncs en principi diumenge no hauria de ploure, sol i núvols alternant. I del cap de setmana en general, l'Oriol diu que tenen un esdeveniment important, no diu quin, a la Garriga el cap de setmana. Doncs pinta potser algun ruixadet a la tarda, si és que arribés, sol i núvols alternant, dissabte sobretot més abundants al matí, tarda vespre escampant, diumenge sol i núvols alternant. Neus Miralles, volen anar al Port del Comte. Avui parlàvem del Port del Comte, doncs bona ocasió per anar-hi, i ens pregunta la Neus si millor dissabte o diumenge. Mira, Neus, dissabte al matí ennuvolat, migdia i tarda potser algun ruixat de neu, però fins a les 12 a la 1 aguantarà. I diumenge és probable que el temps sigui molt semblant. Per tant, tant dissabte com diumenge pintaria més o menys igual.
La setmana que ve.
La setmana que ve, un meteoambient més meteotemps conjunt amb el Francesc Arrèbola. Ell és responsable de sostenibilitat i acció climàtica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de l'àrea de turisme i muntanya. Ens parlarà del primer hivern amb zero emissions a la Vall de Núria, en el marc del projecte Ecovall. Al mar, amb les galeres, i ens entaularem a les vinyes dels Pirineus per tastar un vi d'altura. Meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3catinfo. A les vies de so, José María Campillo, i aquesta setmana també el Ferran Badia. Gori Massip, l'home de la redacció, la dona de la sotsdirecció, la Núria Ventura, i l'home de la meteo, i conduint aquest programa, un servidor de vosaltres, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.